Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, 13 de novembre, el dia en què sabem que el Ministeri de l'Interior estaria negociant amb diversos hotels del sud de les comarques de Tarragona per començar a allotjar-hi agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que fins ara estaven al vaixell amarrat al port de Tarragona. Són uns 2.000 agents en total i són en aquest vaixell des de fa 50 dies. El vaixell amarrat a Tarragona seria el primer en marxar i s'estaria buscant també on ubicar els agents desplaçats que estan en altres dos vaixells al port de Barcelona, entre ells el famós Piolín. Segons dades d'Interior, la factura del desplaçament d'aquests agents des d'abans de l'1 d'octubre suma ja els 15 milions d'euros. I dit això, hi posem música al dia. Tal dia com avui, un 13 de novembre de 1934, naixia Jimmy Fontana. I per això avui el programa sona Il Mondo.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Una meravella, escolta, Jimmy Fontana. Avui al programa repassarem tota la informació, que n'hi ha molta sobre la taula. Els convidarem també, com cada dilluns, a descobrir projectes emprenedors de les nostres comarques. Avui escoltarem la història de Reclama Group. I a partir de la una també coneixerem molt de prop el projecte de Vinyes del Convent i la seva feina d'arqueologia vinícola per recuperar varietats històriques de la Terra Alta. En la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240, ja saben, per connectar amb Cope Lleida. Avui parlarem d'addicció a l'alcohol i de salut, de com es porta un tractament de desintoxicació de l'alcohol en aquest cas. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ja saben, ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu, ho fem com sempre a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Alba López. Molt bon dia.
Bon dia, avui a Tarragona, cels clars i temperatures en descens. Aquestes baixaran entre 4 i 6 graus. Arribarem als 13 graus a Gandesa, 16 al Vendrell i Reus, 17 a Tarragona i 18 a Tortosa. Pel que fa al vent, bufa del nord-est, sobretot a les comarques del sud i de l'interior, on tenim actius avisos de nivell taronja per ràfegues que podrien arribar als 100 km hora.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Sí, de fet, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a tot Catalunya. El Ventcat es podran superar els 126 km/h al nord de les Terres de l'Ebre, els 144 a la zona sud de les Terres de l'Ebre i també al litoral i al perilitoral. Les ratxes de vent se situen al voltant dels 70 km/h. Protecció Civil demana que s'extremi la precaució en la mobilitat, també les activitats a l'aire lliure, sobretot en, també a les zones urbanes properes a arbrat, com ara parcs i jardins. Recomanen retirar elements de terrasses i balcons que puguin provocar algun problema. I pel que fa al trànsit, precisament el Servei Català de Trànsit a aquesta hora alerta de que hi ha algunes retencions a conseqüència de les fortes ratxes de vent, de vent fort o huracanat, diuen, a l'AP7 en concret, a Amposta, en tots dos sentits de la marxa. Per tant, si han d'agafar el cotxe, precaució, si poden evitar-ho, millor. Entrem en matèria. Incendi aquest matí a la cooperativa de Santa Bàrbara, al Montsià. Els danys per l'incendi obligaran a paralitzar durant uns dies l'entrada d'olives, ara que estan en plena campanya. El foc s'ha declarat a la zona on es dipositen les fulles que es destrien de les olives i, degut també al fort vent que bufava la zona, s'ha estès a la nau de 200 metres quadrats del costat. Ha afectat també a les cintes transportadores, canonades i motors, així com a restes de pinyolada. No s'han hagut de lamentar ferits, però per garantir que els socis puguin continuar portant la collita en un moment àlgid de la campanya, la cooperativa de Santa Bàrbara ha contactat ja amb altres entitats de la zona, com Sol d'Ebre i la Sènia, perquè puguin rebre el fruit dels pagesos de Santa Bàrbara. Escoltem el president de la cooperativa, és el Jaume Roé.
Ens hem posat en contacte amb les cooperatives de la comarca. En dos, me consta que ja les han parlat, que són Sol d'Ebre i la Sènia, i el soci que ens porta, o sigui, els socis nostres, ens podran portar les olives a aquestes cooperatives de moment, i suposo que si parlem amb les altres tampoc tindran inconvenient, però de moment en aquestes dues cooperatives ja tenim molta cosa solventada, i suposo jo després parlarem en Godall, en la Galera i en les altres de per aquí, i suposo que no posaran cap inconvenient, i entre tots com ho tirarem avant, o hi portiguin mañana per mi, que dic jo.
Els bombers han destinat 9 dotacions a aquest incendi, han acabat controlant el foc cap a un quart i mig de 9 del matí i després han remullat les restes vegetals i de pinyolada acumulades per evitar que pugui produir-se una revifalla del foc degut al fort vent. I més qüestions. Ha quedat en llibertat pendent de compareixer davant el jutge el conductor que va atropellar mortalment un menor a Roquetes dissabte. L'home té 50 anys i va ser arrestat per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. Conduïa un camió per la TV-3421 a Roquetes, la carretera de Mas de Barberans. Eren quarts de dues del migdia quan el camió va fer un gir brusc a l'esquerra, ocupant el carril contrari fins a xocar contra un mur de pedra seca. Per allà circulava aquest jove de 15 anys en bicicleta. El conductor del camió va donar positiu al control de drogues i negatiu en alcoholèmia. Segons els Mossos, no té antecedents i el van deixar en llibertat dissabte a última hora de la nit després de prendre-li declaració a comissaria davant el jutge. La investigació dels fets continua oberta. Atenció a aquesta. L'Expo Clic d'Amposta ha hagut de retirar una maqueta que representava una manifestació contra els empresonaments de part del govern de la Generalitat i dels líders d'ANC i Òmnium. La decisió la va prendre Somos Clics, els organitzadors de l'esdeveniment, després que el diorama generés polèmica a les xarxes socials i que alguns mitjans digitals se'n fessin ressò que hi van veure fins i tot adoctrinament en aquesta composició. Segons l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, als organitzadors els va fer certa por i després de reunir-se amb alguns expositors i venedors de fora de Catalunya, van acabar retirant la maqueta dissabte a la nit. Això, tot i que, segons l'alcalde, no incomplia cap normativa de Playmobil i el consistori els va donar suport perquè la mantinguéssim. Tomàs ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el consistori es planteja querellar-se contra dos dels mitjans digitals per unes notícies publicades sobre l'assumpte que considera tergiversades i surrealistes.
Pues va fer temor perquè Playmobil és bastant estricte i els va fer... Se van reunir i els van dir que fessin el que creguessin, que nosaltres ficàvem a disposició la fira i que per nosaltres que no ho lleguessin, que nosaltres no ens estava bé, que això era una polèmica molt assiaixada. Sincerament, notícies absolutament transversades que ens estem plantejant de cregar-nos contra aquests mitjans digitals, perquè n'hi ha un que inclús fica fotos i parla del tècnic de joventut que ja no està, que fa un any i mig que no està. És a dir, ha fotut una barreja de notícies i... Bueno, surreal.
Fins i tot Carles Puigdemont se n'ha fet ressò des de Bèlgica. Escrivia literalment a Twitter: estem a un clic de la regressió absoluta. Aquesta és la sisena edició de l'Expo Clic d'Amposta que se celebra a la ciutat. L'esdeveniment, que ha tancat aquest diumenge, ha rebut 12.000 visitants en aquesta edició. 12:31, enfrontament i escridassada entre unionistes i independentistes en la concentració de dissabte al vespre a Reus, una concentració convocada per defensar la unitat d'Espanya. Una barrera d'agents dels Mossos va impedir que la picabaralla anés a més. La protesta, que van convocar per xarxes socials, va reunir unes 150 persones a la plaça Mercadal. Els unionistes criticaven l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, a qui han titllat de traïdor, mentre cridaven que Reus és espanyol. A l'altra banda, els independentistes van donar l'esquena als unionistes i, a més de cridar llibertat o cantar els segadors. I avui sabem que Interior està preparant la marxa dels vaixells que allotgen agents de la policia i guàrdia civil als ports de Barcelona i Tarragona. Sembla que el pla seria traslladar els agents que hi ha ara als vaixells a diversos hotels del sud de la demarcació de Tarragona. El primer vaixell seria precisament el de Tarragona, el primer en marxar, l'Atzurra, que està al moll d'Andalusia i allotja uns 2.000 agents. Segons publica avui la revista Interviu, la Secretaria d'Estat de Seguretat estaria negociant amb diversos hotels tarragonins per tancar un acord la propera setmana. Els agents ja han fet públic el seu malestar per les condicions dels vaixells en què s'allotgen des de fa 50 dies. Fins ara, el cost d'aquests tres vaixells que hi ha a Catalunya i els agents que s'hi allotgen són uns 6.000, ascendiria als 15 milions d'euros. En plana política, Yolanda López encapçalarà la llista de Catalunya en Comú Podem a Tarragona pel 21 de desembre. López és secretària general de Podem al Vendrell i ja va ser número 2 d'en Comú Podem al Congrés a les eleccions de 2016. La seguiran dues dones, Maria Vilà i Laia Rovira. Per la seva banda, el Partit Popular ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de llista per Tarragona. L'acompanyarà el número 2, Tomàs Castells, de Deltebre, que s'estrena en una llista al Parlament. I més qüestions destacades, ho llegim avui al Diari de Tarragona. El projecte del nou Hospital Joan 23 està paralitzat. Recordem el gran anunci fa uns mesos, un gran anunci i pocs detalls, també ho hem de dir. Però la realitat és que abans d'acabar 2017 s'havia d'aprovar el pla funcional i obrir-se el concurs d'idees per l'obra. Doncs el més calent és a l'Aigüera, des del Departament de Salut no diuen res al respecte i segons llegim al diari, els sindicats no tenen tampoc cap interlocutor al que demana explicacions. Segons explica el Diari de Tarragona avui, cap administració, ni local ni autonòmica, es vol pronunciar al respecte. L'obra havia de ser una realitat al 2020. Xifra destacada avui, els 845 desnonaments que s'han fet a les comarques de Tarragona el primer semestre de l'any. Això suposa un 12% menys que ara fa un any. La meitat dels llançaments són contra llogaters que no pagaven les quotes. Les dades són a l'estadística del Consell General del Poder Judicial i confirmen una tendència a la baixa de persones que perden l'habitatge a la demarcació de Tarragona. I canviem de qüestió. Els científics avalen que les captures de tonyina roja es poden incrementar fins a les 36.000 tones en 3 anys. Serien 12.000 tones més que les autoritzades per aquest 2017. El grup tonyinaire Balfegó, de l'Ametlla de Mar, el més important de Catalunya, dona suport a aquestes recomanacions i reclama un futur pla de gestió amb més mesures de control per evitar el frau en la cadena comercial de la tonyina roja, des de la pesca al comerç il·legal. Juan Serrano, director general de Balfegó, ha apuntat que una altra repercussió important i positiva de l'augment de les quotes de pesca de tonyina roja seria que els preus començarien a baixar si s'incrementa l'oferta i tenint en compte que cada vegada hi ha més demanda.
Que siga habiendo observadores en las piscinas, en los barcos de pesca, que siga habiendo un gran control por parte de la administración en los puertos, que se siga de alguna manera controlando que no se pesquen elevadas cantidades de atunes inmaduros. Oiga, déjenos pescar en vez de 30 días, que salimos al mar estresados, déjenos salir al mar a disfrutar. El Balfegó va a pedir que en ese plan de gestión, en vez de 30 días, nos den 2 meses de pesca. La mayor oferta en el mercado deberían caer los precios. Eso es positivo porque el consumidor tendrá acceso a un producto.
La reunió on es decidirà el nou repartiment de quotes per als propers 3 anys fins al 2020 se celebrarà a Marràqueix entre demà i el 22 de novembre. Bona notícia. La pel·lícula xilena El pacto de Adriana s'ha endut aquest cap de setmana el Premi Ciutat de la 12a edició del Memory Match de Reus. El premi del públic ha estat per Espies en l'arena, Objectiu Espanya, dels directors Palo Azorín, Williams i Marta Hierro. Aquesta producció de Balears descobreix com al 1943 un grup d'exiliats republicans espanyols al servei de l'exèrcit d'Estats Units va entrar clandestinament a Espanya, una història fins ara desconeguda. El Premi Cinema Rescat, que valora el treball de documentació, ha estat per Baixamar, els estius de Torredembarra dels anys 20 als anys 40 del segle XX. La 12a edició del Memory Match de Reus ha tancat amb 2.000 espectadors fidels al festival. Escoltem el seu director artístic, el Daniel Jariot.
L'any anterior vam tenir un esclat absolutament insospitat, que ningú preveia i que teníem molt clar que es donava a circumstàncies molt particulars. L'any passat vam tenir unes pel·lícules a la secció Memory Reus, a les que els hi vam donar, diguem, un lloc de rellevància, i la gent va respondre a elles d'una manera absolutament sospitada. Vull dir, aquest teatre es va omplir, es va quedar gent fora. I això era molt difícil de reproduir en els anys anteriors. Nosaltres sabíem que aquells números eren, diguem, un sostre, un llistó molt alt, però sí que comptàvem amb, com a mínim, amb que aquesta trajectòria ascendent es mantindria.
En esports, el Nàstic ha caigut davant l'Oviedo per 1-2. Els granes es mantenen al mateix lloc de la taula, però no sumen bones xifres a casa, només 7 punts dels 21 possibles. El Reus, per la seva banda, s'enfrontarà al Cádiz avui a les 9 del vespre i arriben amb 19 punts a la classificació. Doncs 12:37, repassem ràpidament portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu avui cae a la meitat la fuga d'empreses en Tarragona. Al Reus Digital a aquesta hora diuen petits gestos per estalviar en llum i aigua. Al del Camp.cat a aquesta hora el digital porta en portada de Piolín a hotels de Tarragona. I al Tarragona 21 avui trobem en esports el Nàstic pateix un altre al Corconazo. Finalment avui el diari més en portada, la CUP concorrerà al 21D amb una candidatura rupturista. Doncs 12:38, un minut de publicitat i continuem.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¡El Gran Cañón del Colorado!
La Gran Muralla China.
Un gran danés.
Pero para grande, grande nuestro gran aniversario, con un 40% en todos los colchones y arcones.
Y 100 euros de descuento adicional.
Y además hay 1.000.000 de euros en premios.
Consulta condiciones en tienda.
Solo hasta el 15 de noviembre en el gran aniversario de Hipercor.
Vinga, continuem a Herrera en Cope a Tarragona, aixequem persiana al programa. Ja saben que els dilluns a aquesta hora busquem sempre projectes, negocis, històries arreu de les comarques de Tarragona. I avui els vull parlar d'un projecte que és Reclama Group, un projecte reusenc dedicat a l'assessorament en casos de reclamacions d'indemnitzacions per danys. M'acompanyen avui a l'estudi per conèixer una mica més com funcionen i qui són el gerent de Reclama Group, el Josep Maria Domínguez. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal? I també el José Miguel Núñez, que és advocat i forma part del projecte. José Miguel, bon dia.
Buenos días.
Moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos. Escolta, primera pregunta sempre en aquest espai. Quan i com comença aquesta història de Reclama Group? Vinga, ui, José Miguel, t'ha assenyalat, te toque.
Sí, hace unos tres meses. Lo vemos como una necesidad. O sea, lo que nosotros ofrecemos como servicios realmente es novedoso porque integramos un equipo tanto de abogados como de cuerpo médico. Uh-huh. A nivel de abogados estamos profesionales de reconocido prestigio en Reus, como sería José Vicente Mir, está Ramón Marcé también y Daniel Martínez junto a mí. Y en la parte médica está Esteban Fernández, que además de médico es médico forense. Uh-huh.
Por tanto, habéis unido en un mismo punto, digamos, a profesionales de disciplinas distintas que intervienen en este proceso de reclamar una indemnización, por ejemplo.
Con,
¿no?
con el mismo objetivo. Uh-huh. Es decir, buscar, en cuanto al tema, hablo de reclamación, pero puede ser vía extrajudicial. Pero lo que se trata es de buscar la máxima optimización en la reclamación vía extrajudicial, vía judicial, de las cantidades que se tienen que obtener vía indemnización.
Uh-huh. Y hace poco, es muy joven el proyecto, ¿no? 3-4 meses, me decías ahora. ¿En qué momento os juntáis vosotros y veis que aquí hay una necesidad, ¿no? Pues de unir a este equipo distinto para optimizar recursos, digamos, y tiempo, supongo.
Entre comillas, las compañías de seguros antes, de forma muy antigua, ganaban dinero dejando de pagar. Dicho entre comillas, las compañías hoy en día evidentemente ganan dinero pagando menos. El nuevo sistema que entró en vigor desde enero del 2015 establece un sistema extrajudicial para el cobro de las cantidades derivadas de accidentes de circulación. Entonces es un sistema que es vía extrajudicial. El que es afectado, el que es perjudicado en virtud de por un accidente de circulación tiene que hacer la reclamación a través de la compañía de seguros que tiene que abonar las indemnizaciones. Entonces se plantea un sistema extrajudicial durante un plazo de 3 meses en que se tiene que remitir la documentación médica y el que es el perjudicado de un accidente de circulación se tiene que someter pues al examen médico que le proponga en todo caso la compañía de seguros. Uh-huh. Una vez termina este plazo de 3 meses, la compañía de seguros tiene que hacer una oferta al perjudicado, y si el perjudicado no está conforme, tiene la vía de solicitar un informe médico forense que además tiene que pagar la compañía de seguros. Uh-huh. Y en caso de que no estuviera conforme, terminaría en reclamación judicial. Lo que nosotros hemos tratado de hacer al incorporar tanto un equipo jurídico como un equipo médico es buscar la mayor optimización, es decir, no tenemos que esperar al final. Desde el mismo momento tenemos la oportunidad de hacer seguimiento. Y en relación a todos los posibles supuestos de indemnizaciones de daños que ofrece la ley, buscar el máximo importe de cantidades para poder reclamar.
Uh-huh. Claro. Josep Maria, ¿quanta gent sou a l'equip?
De moment tenim 4 persones dintre de l'equip jurídic, 2 persones que serien les peritacions mèdiques, tant de medicina forense com de psiquiatria forense, que és una mica novedós també el tema de psiquiatria forense, i després el centre mèdic com a tal, doncs una persona d'administració, que és la persona que ens coordina tot l'expedient en si. Val? Aquí la idea, quan nosaltres vam veure aquesta necessitat, observem en una conversa entre amics, una persona que, en casualitats de la vida, males casualitats de la vida, havia tingut un accident de trànsit, un accident amb un cotxe fora d'aquí, fora d'Espanya. En aquell moment la persona no sabia ben bé on adreçar-se, què fer, en qui reclamar, si començar per un metge, si començar per un forense, que si començar per un advocat. Bé, nosaltres teníem en mente el projecte i va ser probablement la principal causa que ens va adreçar cap a, bueno, tirem endavant, perquè pensem que hi ha un espai, un nicho de negoci, si se'm permet dir-ho d'aquesta manera, en el qual hi podem tenir molta incidència, no? Aquesta indecisió de la persona perjudicada, que pot ser per una negligència mèdica, pot ser per un descontent de la teva assegurança, perquè necessites una segona opinió, també una opinió mèdica o jurídica, perquè has tingut un accident, per una incapacitat laboral que no saps en què adreçar-te, o per una peritació psiquiàtrica, que també és molt, molt sui generis, doncs aquesta indecisió no saber cap a on és el que a nosaltres ens diem, bé, potser és aquí on tenim la possibilitat de fer coses que no tenim constància de que en les nostres comarques, amb una espectre tan ampli, clar, doncs s'aportin endavant.
Clar, és que suposo, val, que el que ens trobem, i parlo ja per mi, però suposo que com jo molta gent, no? No t'has trobat mai en un cas d'haver de, per exemple, necessitar un advocat o fer una reclamació a la companyia d'assegurances, no? Si has tingut una mica de sort, no has tingut mai cap topada amb el cotxe ni res per l'estil, no? I llavors, tenim molt desconeixement de tot el tema legal que ens deia, per exemple, el José Miguel, no? Ha canviat la llei, ara els terminis són uns altres. Clar, suposo que si jo arribo, no? I us dic, mira, m'ha passat això, i d'entrada al mateix lloc em dieu, doncs mira...
Això és feina nostra.
Això és feina nostra, exacte. Això no et preocupis
nostra
de res.
Això,
no?
És la això és la nostra feina. Per això, clar, tenim els col·laboradors interns i externs que formen part de l'equip i són els que diuen, bé, podem anar per aquí, podem anar per allà, hem de fer això, hem de fer allò... hi ha moltes coses que es desconeixen dintre d'aquests dels processos, no? Difícilment sabem que podem reclamar a la nostra pròpia companyia d'assegurances. Això és una cosa que hi és i està dintre de les possibilitats que tu tens. Bé, doncs això tampoc no ho desconeixem. La gran majoria de la gent també desconeix que una part de la teva pòlissa pròpia te dona dret a tenir unes despeses a càrrec de la pròpia companyia per poder reclamar, que no cal que ho faci la mateixa companyia d'assegurança la reclamació. La pots externalitzar, la podem fer nosaltres, la pot fer uns professionals qualificats i la companyia cobreix una part d'aquesta prima perquè puguis fer tu la reclamació pels mitjans o pels que tu creguis convenient, no? Que no siguin ells, sinó que sigui un,
clar,
altre.
Clar.
No?
El tema és aquest, no? Que desconeixem moltes coses, evidentment a nivell legal, per això esteu els professionals, no? A nivell mèdic, quins són els casos en què més us heu trobat? Parlàvem, ara posàvem l'exemple del trànsit, no? José Miguel, és el més habitual?
És el més habitual.
Sí?
Accidentes de circulación. Pienso de que antes de la modificación de la ley que regula los baremos desde enero de 2016, hubo la modificación del Código Penal que prácticamente excluyó de que los accidentes de tráfico fueran por vía penal desde julio del 2015. Entró en enero, sí, 2015. Es decir, antes era muy habitual de formular una denuncia y que en la vía penal o con la denuncia penal, en el juzgado, el médico forense determinara cuáles eran o las secuencias permanentes, o las lesiones permanentes, o las lesiones temporales. Esta hora no se produce, porque raramente los accidentes de circulación están, en todo caso, judicializados. Tendrían, claro, que ser accidentes graves, con amputaciones... Bueno, están prácticamente, casi en su totalidad. Entonces, funciona el sistema que te he comentado al inicio. Es decir, cuando hay un accidente, hay un perjudicado, se tiene que dirigir contra la compañía del que ha originado, en todo caso, el accidente, para el trámite o secuencia que te he comentado al inicio de la conversación, que se tienen que hacer los trámites, el aportar la documentación y el iniciar la reclamación con la compañía de seguros. Es más, a partir del año que viene estas gestiones se podrán hacer telemáticamente.
Ah, mira, estamos avanzando.
Hay un convenio con las compañías aseguradoras del Consejo General de la Abogacía que permitirá a los abogados el poder, en todo caso a través de una web, el incorporar y hacer estos expedientes de tramitación para llegar a la oferta vinculante en que el perjudicado puede aceptar o no aceptar.
Claro.
Pero lo importante es de que cuando hablamos de lesiones, ya sean permanentes o temporales, estas se tienen que describir, tiene que haber una serie de parámetros para cuantificar, y nosotros la gran oportunidad que tenemos es que además de dar contenido, de dar asesoramiento a los clientes, en cualquier momento todas las incidencias, hasta poder determinar una alta médica, tenemos un equipo médico que nos apoya y que nos determina cuáles son, o bien las lesiones permanentes, el estado en que se encuentran esas lesiones, si es alta, si necesitan tiempo de curación, si necesitan operación, en cualquier momento. Porque el tema es importante. Al final lo que estamos hablando es de negociar. Y lo más importante en la negociación es el estar informado permanentemente.
Claro, es que eso es un tema. Supongo que a nivel de legal desconocemos muchísimas cosas de nuestras propias pólizas, con d'elles, ¿no? Josep Maria, segur que tenim, sí, no? Prestacions, diguéssim, coses que ens permeten fer i que no sabem. En això ens ajudeu també a mirar, no? Allò, la lletra petita, és millor que ho miri algú que sapi, que anar a buscar, no? I també suposo que és important el fer a la persona que necessita d'aquest servei, no? De dir, hosti, fer-li una mica la foto, no? De dir, això... Trigarem molt temps arribant a això, em costarà molts diners, no? Perquè suposo que són pors, dedueixo, que us trobeu amb la majoria de gent que us veu buscar, no?
Sí, sí, sí. Insistim una altra vegada amb el concepte que teníem abans, el desconeixement que tenim, no? La majoria de les persones són profanes amb aquest tema i difícilment t'hi trobes més d'una vegada dintre de la teva vida amb un procés de reclamació.
I tant.
Bé, doncs aquesta incertesa és la que nosaltres ajudem o intentem ajudar, evidentment, a acompanyar aquesta persona dintre de tot el procés que necessita, no? Des de que ens manifesta el seu cas fins al resultat final, no? Amb els passos intermitjos que aquí podem fer. Que si necessitem una segona opinió, que si un informe psiquiàtric, que dintre del nostre centre mèdic també en tenim especialistes que ens ho poden fer. Totes aquestes coses és el que pensem nosaltres que li dona un valor afegit a la nostra projecte, a la nostra idea, no?
Mm-hmm. Deies abans, José Miguel, que la majoria, que en molts casos no arriben ni tan sols a judici, no? Que la idea està en resoldre-ho a nivell extrajudicial, que suposo que escurça els temps,
sí,
i els processos.
Esas fueron las intenciones de la modificación de leyes, sobre todo el Código Penal que entró en vigor en julio de 2015. El evitar que accidentes de circulación se tuvieran que judicializar, es decir, volumen de juego de instrucción eran un tanto por ciento realmente importante. Pero después la modificación que se hace de la ley en cuanto al tema del baremo para accidentes de circulación que entró en vigor en enero de 2016, realmente lo que pretende es hacer un sistema, el que he comentado, a través de la compañía de seguros durante un periodo de 3 meses para llegar a una oferta vinculante por parte, en todo caso, de la compañía de seguros. Pero con la independencia de establecer este sistema, el perjudicado siempre puede estar en desacuerdo. Uh-huh. Entonces, vuelvo a comentar, en la parte final, cuando negocias o cuando transaccionas una cantidad, si estás plenamente informado, si te ofrecen 7.000, pero son 9.500 euros, tú tienes que decidir libremente, pero con toda la información,
claro, claro,
si aceptas esa transacción. Pero no es lo mismo que te digan 7.000, pero que no tengas una posibilidad de tener, en base a periciales, en base a informes, una quantificació que sigui correcta.
Uh-huh. Per tant, casos, perquè algú que ens estigui escoltant potser està, mira, doncs amb un procés així o vol una segona opinió, ens deies, no sé, no? Es poden revisar els casos, evidentment aquí no podem parlar de casos concrets perquè això s'ha d'estudiar, no? Per tant, negligències mèdiques, a veure si tinc tot, accidents de vianants, de trànsit, incapacitats laborals, més temes que porteu.
Reclamaciones patrimoniales derivadas por negligencias médicas en relación a hospitales públicos, por ejemplo.
Uh-huh. Uh-huh. I els temes suposo que són amplíssims, no?
Sí, però el nexo és comú. El nexo és la reclamació de danys corporals o danys materials.
Uh-huh. Per tant, tot això ho tenen junt, no tot en uno. Reclama Group, que sou aquí a Reus, però suposo que porteu casos d'arreu la demarcació, evidentment.
Tota la província.
No? O sigui que això no és problema. L'adreça, Avinguda Sant Jordi 29 de Reus... El web, el diré, reclamagrup.com. Doneu-me un telèfon, va, Josep Maria, un telèfon perquè es puguin posar en contacte amb vosaltres si convé.
El número de telèfon que tenim és el 977-95-81-47.
Molt bé, 95-81-47. Doncs se m'acaba el temps, és que ha passat molt ràpid, és que passa més ràpid del que sembla aquí a la ràdio el temps. Ja saben, avui hem conegut una mica més el projecte de Reclama Group. Si tenen qualsevol dubte, doncs el web és reclamagrup.com i si no, doncs ens truquen aquí a la ràdio que els donem les dades de contacte. Josep Maria, José Miguel, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, torneu quan vulgueu.
Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat. Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Creus que la teva assegurança no defensa els teus interessos? Reclama. Reclamació de danys corporals. Vine a veure'ns i t'assessorarem. Estem a l'Avinguda de Sant Jordi 29 de Reus o truca'ns al 977 95 81 47. 977 95 81 47. A Reclama, lluitem pels teus drets. Informa-te'n a la web reclamagrup.com.
Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Vinga, doncs amb la nostra cançó del dia arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius, però recordin que hi tornem en 5 minuts. Hem d'anar de dins encara, hem d'agafar la Nacional 240 per parlar amb Cope Lleida i el Ricard Álvarez de moltes qüestions. Ja saben que els acompanyarem fins a les dues. De moment ara fem una parada tècnica i arriben els serveis informatius de la cadena Cope. Abans, però, el recordo, aquesta alerta que hi ha avui de, per les fortes ventades, el Servei Català de Trànsit informa que ara mateix doncs, hi ha alguns problemes de circulació a l'AP7 en en tots dos sentits de la marxa a causa de vent molt fort, de vent huracanat. Per tant, si han de circular per la zona, moltíssima precaució, si us plau. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta primera hora. Va, tornem en 5 minuts.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto. Para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc en Alcover.
¿Te han denegado la invalidez? Curto López, abogados. Te lo repito, ¿te han denegado la invalidez? Curto López, abogados.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese, primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-223522, 977-223522. Curto López Abogados.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El Mobile World Congress seguirá en Barcelona. Lo cierto es que el gobierno ha tenido que esforzarse para garantizar su continuidad tras la crisis por el proceso independentista. Joaquín Mizmanos.
La semana pasada hubo una reunión. El ministro Álvaro Nadal reconoce que los organizadores del Congreso mostraron dudas, inquietud, pero que se quedaron tranquilos con las explicaciones, dice, que les dio el gobierno. Asegura que su celebración en la ciudad condal no está en riesgo, no corre peligro.
No, pero hemos tenido que explicar bien. Es decir, ha sido un esfuerzo amplio de las administraciones para explicarles que esto está volviendo a la normalidad institucional y que va a ser todo un éxito como todos los años.
El contrato con Barcelona vence en el año 2023.
Y ya conocemos el esperado anuncio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, un cuento de Navidad basado en una historia de amor mágica, según la definición que ha utilizado el director del spot, Alejandro Amenábar. Está protagonizada por un chico y una extraterrestre.
Entre los cientos de millones de galaxias...
Yo soy Daniel.
Yo soy Daniel.
Y los miles de millones de seres humanos que habitan en la Tierra...
Pero Dani, tío, ¿cómo te la traes a casa? A ver, ¿dónde es?
¿Qué probabilidad hay de cruzarte con el amor de tu vida?
La verdad es que no sé quién eres, pero yo te quiero, Daniel.
¿Y si la verdadera suerte fuera encontrarlo?
Para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra el 22 de diciembre, se han puesto a la venta 170 millones de décimos, 5 millones más que en 2016. Lotería Nacional va a repartir este año 2.380 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Y hay más noticias que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Pendientes, Pilar, de la última operación contra la pornografía infantil en España. Hay 4 detenidos en Madrid, Guadalajara, Valladolid y Las Palmas. Uno de ellos tenía más de 60 años y creó un perfil en las redes sociales haciéndose pasar por un adolescente. Su objetivo era contactar con menores de edad. La operación la ha liderado la Policía Nacional en colaboración con el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior norteamericano. En el Senado comparece uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, para explicar la financiación de la formación morada. Un antiguo socio de Pablo Iglesias, Enrique Riobó, ha asegurado en la Cámara Alta que Podemos se fundó con importantes donaciones de Irán y de Venezuela. Y en Mediodía COPE vamos a estar en Alcira, en Valencia. La localidad está de luto. Un hombre de 28 años está acusado de degollar a su hija. El presunto parricida, de origen rumano, ha sido conducido hoy por la policía al lugar de los hechos para hacer una reconstrucción del crimen. El objetivo era la madre de la pequeña, que se encuentra en tratamiento psicológico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La historia que nos vais a contar hoy en El Espejo tiene pinta de ser un indicio de que algo está cambiando en China. Aunque, claro, esto seguramente no lo vemos hasta que pase un tiempo.
Ya sabes cómo son las damas chinas. Es un juego muy complicado.
complicado.
Lo que es verdad es que las fuentes oficiales chinas, pues cuando hablan de los misioneros católicos, suelen hacerlo como si hubiesen sido una quinta columna del imperialismo occidental. Pero resulta que ahora la Academia China de las Ciencias Sociales ha exaltado a un grupo de misioneros católicos como amigos del pueblo chino, que dieron su vida para proteger a mujeres y niños de la violencia de los invasores japoneses. Este reconocimiento ha tenido lugar en una conferencia organizada con ocasión del 80 aniversario de lo que se conoce como la masacre de la iglesia de Zendín en 1937, cuando el obispo holandés Frans Raven y 8 misioneros europeos fueron asesinados porque trataron de proteger a 200 chicas chinas que los militares japoneses pretendían convertir en esclavas sexuales. Pues como tú dices, ya veremos si esta novedad es una señal positiva cara al reconocimiento pleno de la actividad de la Iglesia en China.
A ver si es verdad. Bueno, pues lo escuchamos en detalle en El Espejo en aproximadamente media hora. Gracias,
José. Ahí estaremos. Hasta luego.
Y en deportes, el Real Madrid pendiente de Isco para el derbi. Luis Munilla.
Isco se tuvo que retirar el sábado antes de tiempo en el España-Costa Rica por una dura entrada. Ha dejado la concentración de la selección y en las próximas horas va a ser revisado por los médicos del Real Madrid. El club blanco espera que pueda jugar el derbi del sábado contra el Atlético y el seleccionador Julen Lopetegui ya avanzó anoche en tiempo de juego que es optimista.
Lo que ocurre es que es un golpe que ya se repite la misma zona que le dieron el día de Girona, que tuvo alguna molestia. Entonces, las sensaciones era de que no iba prácticamente a poder llegar al partido de Rusia en esa situación, pero no va a tener ningún problema para el próximo partido liguero. Con lo cual, decidimos que lo mejor, con esa fotografía, era mejor que se quedara recuperando con su equipo y lo liberamos por eso.
La selección llegó anoche a San Petersburgo para jugar mañana el amistoso ante Rusia. Lopetegui no llama a nadie en lugar de Isco. A Marc Márquez lo tenemos en plena resaca tras ganar ayer por cuarta vez el Mundial de MotoGP. Recordamos que el homenaje de su gente en Cervera va a ser el próximo sábado. Y dos citas para esta noche. A las 9:45, Italia se juega su presencia en el Mundial ante Suecia. Tiene que remontar en Milán el 1-0 de la ida. Lo vamos a contar en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Y a las 9, debuta Rafa Nadal en el torneo de maestros ante el belga David Goffin.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Ya están aquí, detrás de esa hoja en el calendario.
Prepárate para los gastos de Navidad. Con la Isidea número 8, nosotros sumamos ventajas para que tú sumes ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí y que van a seguir.
Desde
aquí,
el rincón de los Pirineos, que se rebeló contra el referéndum catalán.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, reprenem el migdia COPE Tarragona amb informació local i comarcal. És la 1:06. El recordem aquest avís del Servei Català de Trànsit. Circulació amb alguns problemes a l'AP7 a l'alçada d'Amposta en tots dos sentits de la marxa a causa del fort vent. Recordem que Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya. Les Terres de l'Ebre podien arribar a superar els 140 km/h. Incendi aquest matí a la cooperativa de Santa Bàrbara, al Montsià. Els danys per l'incendi obligaran a paralitzar uns dies l'entrada d'olives. El foc s'ha declarat a la zona on es dipositen les fulles que es destrien de les olives i, ajudat pel fort vent a la zona, s'ha estès a la nau de 200 metres quadrats del costat, afectat a les cintes transportadores, canonades i motors, així com a restes de pinyolada. Això sí, no s'han hagut de lamentar ferits. Per garantir que els socis puguin continuar portant la seva collita en un moment àlgid de la campanya, la cooperativa ha contactat amb altres entitats de la zona, com Sol d'Ebre i la Sènia, perquè puguin rebre el fruit dels pagesos de Santa Bàrbara. Ho ha explicat el president de la cooperativa, és el Jaume Roy.
Ens han posat en contacte amb les cooperatives de la comarca. En dos, me consta que ja les han parlat, que són Sol d'Ebre i la Sènia, i el soci que ens porta, o sigui, el soci nostre, ens podran portar les olives a aquestes cooperatives de moment, i suposo que si parlem amb les altres tampoc tindran inconvenient, però de moment en aquestes dues cooperatives ja tenim molta, molta cosa solventada, i suposo jo després parlarem en Godall, en la Galera i en les altres de per aquí, i suposo que no posaran cap inconvenient, i entre tots com ho tirarem avant, o hi portigui mañana per mi, que dic jo.
I ha quedat en llibertat pendent de comparèixer davant el jutge el conductor que va atropellar mortalment un menor a Roquetes dissabte. L'home té 50 anys, va ser arrestat per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. Conduïa un camió per la TV-3421 a Roquetes, la carretera de Mas de Barberans. Eren quarts de dues del migdia quan el camió va fer un gir brusc a l'esquerra, va ocupar el carril contrari fins xocar contra un mur de pedra seca. Per allà circulava el jove de 15 anys en bicicleta. El conductor del camió va donar positiu en el control de drogues i negatiu en alcoholèmia. I ho llegim avui al Diari de Tarragona. El projecte del nou Hospital Joan 23 està paralitzat per ara. Recordem que van fer el gran anunci fa uns mesos, un gran anunci amb pocs detalls, això sí. Però la realitat és que abans d'acabar 2017 s'havia d'aprovar el pla funcional i obrir-se el concurs d'idees per l'obra. Doncs el més calent és a l'Aigüera. Des del Departament de Salut no diuen res al respecte i, segons llegim al diari, els sindicats no tenen ara mateix cap interlocutor a qui demanar explicacions. Amb això arribem pràcticament a la 1:10. Ens aturem només 30 segons i anem de vins.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Cada Carlos Montagut. Molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné. Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Juanjo Odena. Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, és hora d'anar de vins al programa. Avui viatgem fins a Horta de Sant Joan gràcies a la recomanació del nostre darrer celler convidat. La Imma, del celler Tarroner, ens va portar directament fins a les vinyes del convent. I avui tenim aquí a l'estudi el seu responsable, el seu culpable, d'alguna manera, l'Elies Gil. Elies, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir. Escolta, em fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè jo sé que, a més, la història de les vinyes del convent és especial. Jo he estat tafanejant i sempre vaig darrere d'aquestes històries i la vostra ve de lluny i és molt maca. Per tant, quan, sempre pregunto, quan comença la història de les vinyes del convent?
Bueno, de fet, les vinyes del convent les vam inaugurar el celler el passat 21 de juny. De totes formes, el projecte il·lusionant comença molt abans. Nosaltres venim d'una llarga família de viticultors i vinaters. Tota la vida ens hi hem dedicat a l'engròs i a partir de l'any 2000 va néixer la il·lusió de fer un celler dotat de l'últimíssima tecnologia i per a poder fer uns vins d'ample espectre i de potència a un marc incomparable com és la part alta de la Terra Alta, a Horta de Sant Joan, des d'on tota la vida hi hem viscut la família, i teníem unes vinyes, però a partir del 2000 va ser quan vam començar a plantar més vinyes i en paral·lel mantenim un negoci a l'engròs de vins a Gandesa.
A Gandesa, exacte.
Però precisament, retornant als orígens de Horta de Sant Joan i després d'haver avaluat tot el seu potencial vitícola, vam planejar de fer un celler per a només elaborar una part dels raïms de les nostres vinyes, òbviament podem triar el millor per a poder posar dintre del celler els millors raïms i aconseguir un vi d'un bon nivell.
Hi ha grans vins dels que parlarem ara i també hi ha un punt en aquesta història de les vinyes del convent, hi ha un punt d'homenatge, no? al teu pare, al teu avi, no? i al besavi.
Sí, així és. De fet, no naix el celler com una inversió per a tindre un retorn econòmic, que si pot ser també.
Però sempre va bé, sempre va bé.
Òbviament, però sí, de fet, una mica en les paraules que va donar difusió al nom del nostre poble l'excel·lent pintor Picasso,
sí,
dient que en pintura i en el cubisme tot el que havia après ho havia après a Horta, doncs jo tot el que sé del vi i de la vida ho he après a Horta en la meva família, a la que tota la vida han sigut abnegats per al negoci i per al vi, i precisament aquest celler no només, torno a dir, és una manera de posar situat el nostre emblemàtic poble al món vitivinícola, sinó també de fer un sentit homenatge a la meva família, que ens hem dedicat des de sempre als vins, una mica a l'engròs. Uh-huh. I quina manera millor que homenatjar a la família que poder posar la nostra signatura i el nostre cognom a les etiquetes d'algun vi que pretén ser d'un molt bon nivell.
Exacte. Hi ha una cosa, jo per cert, els dic que el web és www.lesvinyesdelconvent.wine, si volen investigar una mica més, perquè si jo els dic arqueologia vinícola, no sé què pensarà la gent, però en això hi tens força a dir, també, Elies. A veure, perquè teniu un parell de projectes d'arqueologia pura, no?
Sí, bueno, tenim dins de l'àmbit de les vinyes a Horta de Sant Joan a part de les varietats més conegudes i que tenim un bon nombre, tinc la sort de que a Horta hi havia dos varietats locals que només estan allà a punt d'extingir. Concretament, una és una variable, un variable de la Garnatxa, que es diu Garnatxa Alta, que només quedava ja una vinya a Horta que tenia la família del Mas de Ferràs, ja està ben a punt d'arrencar-la perquè és una varietat que és molt poc productiva i l'havien guardat per a ells per a autoconsum. I assabentant-me d'esta situació, els vaig demanar que s'esperessin que poguessin tindre una finca a punt per a poder plantar-la i que no es perdigués, i així ho han fet. En la collida 2016 hem fet la primera elaboració d'esta varietat única. Per cert, tot i que són les vinyes molt, molt joves, crec que mereix la pena que la gent el provi i el valori. I a més d'això també hi ha una altra encara més rara, que és un moscat de gra petit i vermell, que també té un potencial aromàtic i de grau molt elevat. També hem fet enguany la primera vinificació, tot i que ja teníem vinya l'any passat i els d'altres, però la tenim a una finca dins d'un paratge fenomenal dins del parc natural, a on tenim bastanta competència en la fauna, i les cabres, la cabra hispànica, se mos havien menjat la collita.
Arriben abans que vosaltres, sí, no? Sí, sí. A Veremà, fan ells la Veremà. No, això de la Garnatxa Alta és una varietat de garnatxa negra, sí. No? I clar, o sigui, aquí no és només la feina de recuperació per vosaltres, pel vostre celler, sinó, diguéssim, per la història del vi a la zona, també, no? És importantíssim.
Sí. De fet, vam tindre la visita, no fa gaire setmanes, de la gent de la Universitat de Tarragona, de la Rovira i Virgili, i se'n van interessar prou, i també ens van fer l'oferiment, com també l'havia fet prèviament el director de l'INCABI, de fer pues, un estudi acurat de l'ADN i de veure... Clar. Tot el grau de parentesco que té en la resta de les garnatxes. Sí, un tema molt il·lusionant.
I tant que sí. Doncs, escolta, haurem de seguir la pista, quedin-se amb aquest nom, la Garnatxa Alta. Jo, darrerament, en els cellers que van passant per aquí, com que demano que us recomaneu, no?, entre coneguts, no?, i entre cellers de la mateixa zona, tinc molt garnatxista per aquí, no? Llavors, jo això ja pregunto. Ets garnatxista i, en aquest cas, Elias, no sé ni si t'ho he de preguntar, perquè treballeu amb 5 tipus diferents de garnatxa, no?
Sí. Soc garnatxista, però de cap manera de forma excloent. Jo crec que hi ha moltes altres varietats que també funcionen molt bé, però bé, està demostrat que la garnatxa a la Terra Alta hi funciona molt i molt bé. Com és sabut, en les garnatxes blanques, la Terra Alta a Tresore, una tercera part o gairebé un 40% de tota la garnatxa blanca mundial, i pues, per la orografia, el clima i la composició de la terra, s'hi dona prou bé.
Mm-hmm. Per tant, aquí tenim el celler a les vinyes del convent, garnatxa alta, garnatxa negra, garnatxa peluda, garnatxa tintorera i garnatxa blanca.
Això és.
Trobem els vostres vins.
Sí.
Anem a parlar de vins, va, perquè estàs aquí, perquè la Imma del celler Tarroner ens va recomanar, i molt, el vostre Mas de Sotorres, un monovarietal, com no podia ser d'altra manera, de garnatxa. No? Parla'ns una mica d'aquest vi, a veure, per aquells... Presenta'l.
Bueno, aquest vi, de fet, no estava previst que l'haguéssim fet com un vi sol. De fet, volíem fer un vi monovarietal de garnatxa negra i un monovarietal de garnatxa blanca. Vam vinificar de formes diferents vins, o sigui, raïms de diferents finques en la idea de preparar un copatge en diferents garnatxes blanques de diferents finques. Uh-huh. Concretament, aquesta del Mas de Sotorres està dins del parc natural, té una composició a la terra completament d'argila, però està molt arrecerada. És la primera finca després del massís dels ports, abans d'arribar als conreus d'Horta, i té també un clima especial perquè la travessa un riuet petit, molt fràgil, el riu Canaletes, que naix allà mateix al port, d'aigües poc abundants, però netes i cristal·lines, i naix mateix allà al parc natural, i entenc que precisament esta situació atravessada pel riu i que, per tant, fa un estret al mig de les roques, i quan fa la famosa garbinada de la Terra Alta, pues configure una manera de refrescar les vinyes i que no patisquen mai un estrès de calor ni hídric. Crec que esta és la qüestió que li ha donat la identitat que té. Tornant a la única garnatxa blanca que volíem fer, al fer diferents proves entre les diferents garnatxes, a veure d'en quina manera aconseguíem un vi millor que poguéssim, per sorpresa vam donar compte que dels dos vins finalistes cap de totes les possibilitats de proporcionalitzar un vi i l'altre donava un resultat millor que els dos vins per separat.
Imagina't.
I aquest, tothom dels companys i amics, en els que en alguns també m'ajudo per a demanar opinions, tothom va coincidir que tenia prou força com per a no barrejar-lo en cap més, i de fet probablement és el vi que la gent aprecia més de tots els que hem elaborat la collita 16, i afrisem per veure com sortirà el de la collita 17, que de moment sembla que també prometia.
Clar. Doncs aquest és el vi que ens va recomanar la Ima, aquest Mas de Sotorres, un monovarietal de garnatxa. En teniu un altre, que es diu Els Costums Blanc, no? També és monovarietal
sí.
de garnatxa. Quina diferència hi ha? Perquè la gent dirà, mira, en tenen dos de blancs monovarietals, per què són diferents l'un de l'altre?
Jo crec, sense cap mena de dubte, que és diferent perquè aquella terra és diferent.
Sí? Tant marque, no? Està la vinya un punt o a l'altre, siguent
sí.
la Terra Alta, sí?
Jo crec que sí. Esta probablement sigui la garnatxa més alta de la Terra Alta i la garnatxa més al sud de Catalunya. Està dins el massís dels Ports, però no per això, sinó crec jo que aquesta barreja de la composició de la terra i del seu clima i una mica una viticultura molt respectuosa que li fem, doncs li conferix aquesta diferenciació. També hi ha algun matís diferent al moment de vinificar-ho, però no seria suficient per a donar una diferència tan sensible.
Clar, és que el clima, estem parlant per aquells que coneguin Horta de Sant Joan, que hagin estat a la zona, no? El clima aquí ha de marcar sí o sí, perquè també hi ha moments en què és força extrem, no? A la zona, a Horta.
Sí, i tant. Sí, molt, molt.
Això de marcar caràcter a la vinya, segur.
Sí. Però, tot i que tota la Terra Alta i toca molt la garbinada, a Horta de Sant Joan, com tenim la serralada dels Ports davant, no té tanta incidència com als altres pobles. En canvi, esta finca, concretament, com la serralada, les muntanyes estan tallades com si fos un ganivet,
sí.
pel curs del riu Canaletes, i passa un estret, i per allà sí que entra la garbinada molt, molt forta, i refresca i suavitza moltíssim els moments de duresa climàtica, de calor i de sequera.
Uh-huh. Tenim aquests blancs, el Mas de Sotorres, el Costums, los ceps de la Via Verda, un altre blanc també, però vull preguntar per un ceps de la Via Verda negre, que a més aquest fa, encara crec que no fa un mes, o fa just un mes, que us van donar el binari d'or al millor negre jove per aquest los ceps de la Via Verda, no?
Sí, bueno, motiu de satisfacció i de contentura grandíssima. Precisament quan m'ha preguntat abans si era o no garnatxero, que ningú de la Terra Alta pot ser-ho.
No.
La idea del celler, a més d'uns vins que tindrem de dos collites, els vins joves en els que ens hi pensem posar molt forts, tenim els monovarietals de garnatxa i llavors una combinació de varietats forànies en altres varietats de la terra, però diferents de la garnatxa. I en este, concretament, que ens van donar el binari d'or, la combinació de la forània Sira, que s'hi ha adaptat molt i molt bé a la Terra Alta, junt amb dos de tradicionals, com són la carinyena i l'ull de llebre, doncs ha donat un resultat en una potència aromàtica i en un frescor que el fan, crec jo, molt, molt agradable.
Quedin-se amb aquest nom, es diu Los Ceps de la Via Verda. Elias, això és la primera anyada que embotelleu, no? Amb
sí,
aquest
sí.
nom,
sí, sí.
Tota l'experiència que portaven darrere ja, que ja ens ho has explicat, això és arribar ja a engranar, no?
Sí,
un binari
sí.
d'or,
sí, sí.
ja.
Sí. Molt, molt contents. A més, de tindre les vinyes molt ben treballades, per lo menos ho intentem, tampoc no hem deixat mai de perdre de vista una importància per a nosaltres molt alta, que és la carta de paisatge d'on tenim les vinyes. I tothom que conegui la Via Verda sap dels paisatges que ha ensenyat i ha fet conèixer diferents dels paisatges que es veuen des de la carretera. I nosaltres hi tenim algunes vinyes ben prop de la Via Verda. Hem volgut posar este nom també per mostrar el nostre territori i la nostra estimació per la vila i pel territori.
Clar. Encara tenim un altre negre, la carta de vins de les vinyes del convent, el Costums negre. Aquí tornem a la garnatxa, aquesta garnatxa alta.
Exactament.
És monovarietal.
Sí, 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 sí. De fet, tota la garnatxa que teníem fins l'any passat en producció és tot garnatxa alta. Enguany sí que ja hem començat a vinificar altres garnatxes. Tenim ja vinificant la garnatxa peluda i la garnatxa fina.
Doncs ja saben, aquesta garnatxa alta, que és la que dèiem ara, aquesta arqueologia vinícola que heu fet una mica per recuperar-la.
Sí, sí, ha sigut, a més, un tema molt, molt divertit.
Sí, sí, doncs escolta, això s'ha de tastar. Jo només dic això a l'audiència, han de tastar tots, el Mar de Sotorres, los ceps de la Via Verda, aquests Costums. On trobem els vins de les vinyes del convent, Elies, a veure?
Bueno, allà al peu del celler, a Horta de Sant Joan, hi tenim botiga oberta i, a més de tindre botiga oberta, hi ha molta gent que hi ve a fer una visita. Tenim la idea de posar-nos fort al món de l'enoturisme i hem construït un celler, sense molt voler presumir, però un celler visitable. En unes vistes fenomenals, com són les d'Horta de Sant Joan, per un costat el poble aturonat en unes vinyes com una catifa als peus, i per l'altre costat la preciositat i la immensitat de la silueta dels ports, no? Allò que és perfecte, molt prop, com he explicat, de la Via Verda, una destinació de turisme d'interior carregada de història i de simbolisme i de naturalesa.
Jo no us vull donar més excuses per apropar-se a la Terra Alta, no? I a Horta de Sant Joan en concret, que és un poble preciós a més, no? Doncs ja tenim l'excusa. El web és lesvinyesdelconvent.wine. Tenim el correu electrònic també per aquest projecte de visites que tu dius, si volem fer una visita al celler, enoturisme@lesvinyesdelconvent.com. I se m'acaba el temps, Elies, però no et deixo marxar sense que em recomanis un vi. A veure, què has pensat?
Bueno, vins a la Terra Alta i a tota Catalunya se'n fan de molt, molt bons. Jo recomanaria un d'una família amiga de d'Armós, de Joan d'Anguera, de la vila de d'Armós, que a més de molt bo, ells, els dos germans Anguera, han fet una certa revolució a seva casa i, tot i que havien tingut uns vins molt exitosos basats en varietats foranes, han fet, com dic, una verdadera revolució i han tornat a les varietats tradicionals i han tret d'un estil molt modern i molt seu uns vins estupendos.
Doncs escolta, els convidarem la setmana vinent. Nosaltres, els vins que recomanem aquesta setmana són els de vinyes del convent. Elies, ha estat un plaer tenir-te al programa. Tu vine quan vulguis.
Gràcies, moltes Torna gràcies. Molt amable. La mansion le
cœur allons ensemble découvrir ma liberté
oublier. Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.
Val més que em tanqui el micròfon, quan poso aquestes cançons, perquè no els hi voldria pas jo fer això de que m'haguessin de sentir cantar. Va, en un minut arribem al punt de 2:15. Ja saben que és moment d'agafar la carretera, agafar la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida. Avui parlarem d'un tema força seriós, parlarem d'addicció a l'alcohol, ho farem amb una persona que ha passat per això i també amb una metgessa psiquiatra especialista en addiccions, la coordinadora del Servei d'Addiccions de l'Hospital Sant Joan de Reus, la doctora Tre Borràs. Serà d'aquí uns minuts, uns segons només, no se'n vagin.
Doncs apa, que ara sí, anem camí cap a les 2:00 PM, obrim la Nacional 240, ja saps, aquests espais que realitzem tant des de Cope Lleida com des de Cope Tarragona, no com, als dos llocs i per tota la província de Lleida i de Tarragona. Un servidor, Ricard Álvarez, des de Cope Lleida, i saludem a la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Anava a dir una servidora des de Cope Tarragona.
Sí, no t'he deixat. No t'he deixat. Estava obsessionat en preguntar-te com ha anat meteorològicament el cap de setmana, mira.
Doncs, a veure, ara em faràs quedar fatal, perquè jo he estat a Lleida aquest cap de setmana.
Has estat a Lleida? Bueno, a Lleida clar, no ens podem queixar diumenge. El
diumenge no, ara ho has dit. Però jo crec que aquí la cosa, avui aquí tenim molta, estem molt pendents del vent, moltíssima precaució, sí. Sobretot si han d'agafar el cotxe, sobretot si van amb moto, també, i especialment a les Terres de l'Ebre. Avui moltíssima precaució, de fet hi ha un avís del Servei Català de Trànsit a l'AP7 en posta, tots dos sentits de la marxa, a causa de les fortes ratxes de vent, de més de, en alguns punts de les Terres de l'Ebre, més de 140 km/h.
Doncs ull, a la carretera ull sempre, però amb el vent també. Dilluns nosaltres tenim la Nacional 240, aquesta via, anava a dir aquesta via ràpida, no és ràpida de moment.
No gaire.
Aquesta carretera plena de corbes i d'històries des de Lleida fins a Tarragona. I ja sabeu que tots els dilluns el que fem és, amb l'entrevista de l'U+U, parlar d'un tema comú, però intentem donar-li aquests dos punts de vista. Amb dos testimonis i enriquir-nos una mica més tots plegats.
Sí, avui parlarem, ens centrarem en l'addicció a l'alcohol, perquè el proper dia 15 es celebra el Dia Sense Alcohol i volem saber, és un tema doncs força seriós i força dur, evidentment, parlarem d'una banda amb una persona que ha passat per aquesta qüestió i també parlarem amb una metgessa psiquiatra, ella és experta en addiccions i també en mediació familiar, perquè una de les coses que sí és veritat que anem veient en els darrers temps quan parlem doncs amb entitats que es dediquen a persones que tenen algun tipus d'addicció, per exemple, teníem fa poc les dades de Projecte Home, no? El tema d'aquesta pèrdua de por, no? Sobretot a un tema com l'alcohol, està tan socialitzat, no? No passa amb altres tipus de drogues, però hi ha una pèrdua de por i fa una mica de, o sigui, hi ha una mica d'alerta, sobretot pels més joves, en aquesta qüestió.
Jo crec que justament, has tocat la franja de població que crec que ha de tenir més cura. Escolta, si et sembla, fem una pausa i de seguida entrem directes cap al tema.
Vinga, perfecte.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
zarasanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando. Estás en COPE.
Cinc minuts ja per sobre de dos quarts de dues. Mònica...
Continuem en directe, sí. Aquí al migdia COPE.
Anem a obrir l'Operú, que jo sí, crec que avui serà força... Espero que sigui força instructiu i d'aquells que et facin pensar, eh?
Sí, sí, això espero. És el que intentarem també resoldre alguns dubtes, no?, i trencar potser alguns mites en aquest cas. Uh-huh. Com dèiem ara abans de la publicitat, aquesta setmana se celebra el Dia Mundial Sense Alcohol. Ens volíem fixar en l'alcoholisme, en aquesta addicció, i ho fem amb dos convidats. Jo tinc a l'altra banda del telèfon, des de l'Hospital Sant Joan de Reus, a la doctora Treborràs. Ella és metgessa psiquiatra, experta en addiccions i en mediació familiar, i de fet és la coordinadora del Servei d'Addiccions de l'Hospital Sant Joan de Reus. Doctora Tre, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, doctora. I jo a Lleida tinc un alcohòlic, mira. Tinc a l'Àngel, que us el presento. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Àngel.
Una persona que és alcohòlica que no sé quant temps portes ja sense consumir.
22 anys i pico.
22 anys. Si et sembla, Mònica, anem a escoltar el testimoni real d'una persona que ha tingut problemes amb el tema de l'alcoholisme, perquè, Àngel, tu ets alcohòlic.
Sí, evidentment.
Quan vas començar a beure?
Vaig començar més o menys 17-18 anys.
17-18 anys?
Sí, més o menys.
Que avui en dia hi ha molta gent que comença abans, eh?
Sí, sí, però jo no tenia l'oportunitat ni els diners suficients per començar a beure. A més, jo sempre bevia refresc.
Quan vas començar a beure, era de manera ocasional, de manera social, que se li diu?
Sí, era ocasional, però en molt poc temps vaig començar a beure molt.
Per alguna raó?
Jo crec que perquè vaig trobar que era un remei per a algunes coses que a mi em passaven, per exemple la timidesa. I amb l'alcohol això va desaparèixer totalment i em va agradar, i després amb el temps el vaig utilitzar per a moltes altres coses.
Això, Mònica, el cinema no ha ajudat gens, eh?
No, és el que dèiem abans, no? Està com molt acceptat socialment el consum d'alcohol i això suposo que no ajuda. A mi, Àngel, t'agraeixo moltíssim que comparteixis aquesta, no?, la teva història amb nosaltres. A mi m'ha sobtat una cosa, us fa 22 anys que no prens una gota d'alcohol, però tu continues dient que ets alcohòlic.
Sí, sí, evidentment, perquè si torno a prendre una altra copa, qualsevol dia, tornaré a estar al mateix lloc que estava quan ho vaig deixar.
Em agradaria preguntar-li també a la doctora que ens està escoltant en aquest cas. Doctora, és així? O sigui, una persona que pateix una addicció a l'alcohol ho és per sempre? No arriba un moment en què diguis ja està, ho he superat?
Bé, a mi em sembla que aquest és un tema molt complex, eh? I que, doncs, sense ànim de qüestionar el que està dient l'Àngel, no?, sí, des de la seva pròpia experiència. Jo voldria ampliar una mica la qüestió, no?, perquè una cosa és aquella persona que realment veu que no pot controlar, diguem-ne, de cap de les maneres la seva relació amb l'alcohol, però el que podríem dir és que hi ha moltíssimes situacions, no? Jo quasi m'atreviria a dir quasi tantes com persones diferents hi ha. Mm-hmm. El que passa és que hi ha alguns aspectes que es poden d'alguna manera...
comuns, no?
No? Mm. I sí que és cert que hi ha persones que els va molt millor doncs, no prendre mai més alcohol. Dependrà una mica del que hi ha al darrere, no? De tot això. Per exemple, l'Àngel ens deia que ell hi va haver un moment que utilitzava l'alcohol, diguem-ne, per vèncer una dificultat, diguem-ne, no?
Timidesa, no?
En les relacions, no? Clar, quan l'alcohol compleix aquest tipus de funció, no? I de vegades per apaivagar doncs, estats de malestar, d'angoixa, etc., doncs, esclar, un pot tenir la sensació de, o la percepció de que això li va bé i l'ajuda, però en general doncs, és un mal remei, perquè, doncs, primera, que el fet de pal·liar aquest malestar, diguem-ne, funciona o dona la sensació que funciona en un primer moment, però al cap de poc temps això ja no va, i després és quan comencen a aparèixer els problemes greus relacionats amb l'alcohol.
Clar, és
que a mi m'agrada més parlar de persones que tenen problemes amb l'alcohol més que d'alcohòlics,
ja.
No?
Mm-hmm. A mi m'agradaria també preguntar-li a l'Àngel en aquest cas, no? En quin moment, Àngel, tu t'adones, no? Dius com va començar, en quin moment t'adones que això et condiciona, no? I és realment un problema greu al que has de doncs, posar-hi remei.
Bueno, jo als 21, 22 anys ja sabia que tenia un problema greu amb l'alcohol, perquè feia coses que no volia fer i no podia controlar-lo, i ja sabia que era un problema. El que no me vaig és plantejar mai deixar de beure. No sé ben bé per què, però que era un problema ja ho sabia a aquesta edat.
I, doctora, una mica el que ens deia l'Àngel de la seva experiència, però vèncer la timidesa, comences a beure potser, no?, i et va portant una mica l'escalada, és una manera, és habitual això en els casos que, per exemple, es troben al servei d'addiccions del Sant Joan?
Bé, ens trobem, com dèiem, situacions molt diverses, no?, i sobretot en moments del cicle vital de les persones també molt diferents, no?, i quan deia una mica què és el que hi ha al darrere, no?, d'aquesta relació de la persona amb l'alcohol, doncs moltes vegades ens podem trobar això, problemes d'inhibició, de timidesa, i com dèiem, en un primer moment l'alcohol sí que fa aquesta funció desinhibidora, no?, i aparentment afavoreix, no?, la interacció, però, clar, una interacció amb unes condicions molt concretes i determinades que realment no ho podem assimilar al fet de facilitar relacions, no? Facilita un tipus de relacions en una situació determinada, no?
Doctora, l'Àngel ens deia el seu cas particular, que ell va començar a veure sobre els 16-17 anys. Mm-hmm. Per desgràcia, les xifres diuen, no sé si a la realitat també és això, perquè de vegades les xifres són nombres, però que cada cop es comença a veure abans. I no sé si les habituacions també apareixen abans.
Clar, tot aquest discurs, no?, una mica tremendista, em preocupa perquè jo crec que tampoc tenim dades de fa 30 o 40 anys del moment en què es comença. O sigui, ara sí que comencem a tenir moltíssimes dades i, efectivament, la relació amb l'alcohol comença força aviat. Uh-huh. El que jo sí que diria que ha canviat és la manera de relacionar-se amb l'alcohol. Mentre abans potser es començava d'una manera bastant progressiva, ara, diguem-ne, que els patrons tenen de beguda tenen potser més a veure amb patrons que abans eren ben estranys aquí. És a dir, un patró més com de cap de setmana, més vinculat
a l'oci, no?
I a l'oci... No, jo diria que abans potser també es començava a veure amb aquestes situacions, però diguem-ne que potser la cosa dura com a més i potser es fan uns abusos, no?, més notables que la millor no es feien fa anys, però bé, jo em poso a pensar el que passava fa doncs, 30, 40 anys i em sembla que tampoc
a veure,
era
que...
tan diferent. Clar. La diferència potser és més amb com es va de festa i...
Però jo suposo que tots aquells, si pensem, quan teníem 15, 16 anys, tots hem sortit de festa a les festes de l'institut o de l'escola i tots hem vist algun company de classe que s'emborratxava, no? I d'aquests que no sabien el que feien aquesta història. Clar, això són casos puntuals. Jo suposo que, com parlem ja d'alcoholisme, Àngel, com ens apuntaves, és quan ja és cada dia i de manera incontrolable. O sigui, ja és cada dia. És com cada dia a la mateixa hora, oi? Has d'acabar bevent.
Sí, i fins i tot no és perquè sigui cada dia, jo crec que la quantitat no determina si és o no alcohòlic, sinó la necessitat que tens de fer, de beure.
O sigui, quin dia o què vas fer o què va passar quan realment vas dir prou, fins aquí hem arribat? O ho vas fer sol, o et van ajudar, o què va passar? Quin és aquell dia que dius, aquest dia va ser el que vam tocar a fons?
Pues mira, no va succeir res que fos diferent d'altres dies que també havia begut. Però aquest dia sí que va passar alguna cosa diferent. Jo normalment, quan arribava begut a casa, sempre tenia la mateixa cantinela, no? Li parlava a la dona, mira, que se m'ha calentat la boca, he begut, he estat amb els amics i no sé el que he fet. I tinc un problema i no sé què fer. I ella sempre em deia el mateix. Vet al psiquiatre, truca al Alcohòlics Anònims, però tens que fer alguna cosa perquè jo ja no puc ajudar-te. No sé què tinc que fer per ajudar-te. I aquest dia, en concret, de l'any 1995, un 2 de febrer, jo vaig fer una cosa diferent. I és que vaig dir les mismes coses, me van contestar les mateixes coses i jo vaig dir d'acord. Encara no sé per què l'he dit, perquè me vaig sentir molt raro. He dit, què he fet? M'he baixat del burro, he demanat ajuda, sense demanar-la, solo dient, d'acord? Jo estava, que m'havia acostat, perquè ja havia trucat a la feina per dir que no anava, que no estava en condicions, me vaig aixecar, me vaig anar a la feina, vaig buscar un company que em deixava diners, li vaig dir mai més, i no vaig tornar a veure des d'aquell dia. Evidentment, vaig trucar i vaig demanar ajuda, en el meu cas Alcohòlics Anònims.
Clar, això li volia preguntar, doctora. Evidentment, les persones amb família, la família és fonamental. Bueno, primer, que el mateix individu sàpigui que té un problema, que això sempre és el que diem, no? Saber que tens un problema, que la família t'ajudi, però no queda clar on han d'anar a buscar ajuda.
Bé, com en deia l'Àngel, no? Ell va optar per Alcohòlics Anònims, no? Vull dir que és una associació d'abast a nivell mundial.
Sí.
I, bé, aquí el que d'alguna manera funciona és l'ajuda mútua, no? I de vegades pues, aquesta ajuda és molt important. També de vegades ens trobem en què hi ha persones que, com que porten una trajectòria de relació amb l'alcohol molt conflictiva i que podem dir que tenen una dependència, si aquesta dependència és fisiològica, física, doncs el que hem de saber és que l'abstinència a l'alcohol és una síndrome molt greu i fins i tot pot arribar a ocasionar la mort si no es rep un tractament mèdic. Per això jo també aconsellaria el visitar un servei d'atenció psicosanitària, no?
No són excloents, són complementaris.
No té per què ser excloent. I d'altra banda, bueno, pues, cadascú d'alguna manera pues, opta per la via que li pot resultar més útil, no? L'important és conèixer en vàries i poder fer una elecció adequada, no? Diguem-ne que hi ha una xarxa de serveis d'addiccions i salut mental que es diuen, els centres es diuen CAS, n'hi ha que estan situats dintre d'un hospital, nosaltres som un servei més dintre de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Hi ha altres llocs que estan, diem-ne, fora del que són els àmbits hospitalaris o d'atenció primària, i doncs són centres d'atenció i seguiment a les addiccions o a les drogodependències, i a Catalunya n'hi ha al voltant d'uns 50... ara no em vull equivocar, no sé si són 53 o 56, és a dir, hi ha una bona distribució, una bona capilarització de serveis d'atenció.
Però una bona idea primer és anar al metge de capçalera, entenc.
Sí, aquesta seria la via, doctora, anar a un metge de capçalera en primera instància.
Sí, també podria ser aquesta, anar al metge de capçalera. Evidentment, és molt important tenir una bona relació amb el metge de capçalera, però de vegades hi ha persones que venen directament al centre especialitzat i també som nosaltres que els posem en relació amb el metge de capçalera.
A mi m'agradaria també preguntar-li a la doctora Borràs, en aquest cas, el que ens deia l'Àngel, jo mateix, diu, no sé ben bé per què, però vaig dir, ara és el moment, és essencial que la persona que s'apropa a un servei d'aquest tipus per demanar ajuda estigui plenament convençuda?
Bé, és important que hagi pres la decisió de fer algun canvi en la seva vida. Clar. De vegades, també, si hi ha persones que el fet de pensar que han de deixar-ho i que no veuran mai més, els costa molt de prendre aquesta decisió. Jo els encoratjaria que, de tota manera, consultin amb el seu metge de capçalera o directament amb un servei d'addiccions i salut mental, perquè de vegades un necessita tot un procés inicial o previ, no?, a plantejar-se si vol estar abstinent i si realment això és allò que ell necessita. I tot aquest treball de motivació, diem-ne, el tractament també és una feina que podem fer nosaltres, a la vegada que segurament doncs grups com Alcohòlics Anònims també ho poden treballar.
Àngela, a mi m'agradaria preguntar-te també, des d'aquest dia que tu dius que vas dir d'acord fins aquí, no?, i vas començar a fer les passes per reconduir-ho tot una mica, què és el que pitjor has portat? Què és el més difícil? Perquè, com dèiem al començar, el consum d'alcohol és una cosa tan acceptada socialment, no? Tot ho celebrem al voltant d'una taula, en general, al nostre país, no? I acostuma a haver alguna copa d'alguna cosa. Llavors, què és el que més t'ha costat a tu o et costava més?
Bueno, curiosament, deixar de beure no és el que més m'ha costat, perquè no he tornat a beure mai més, he tingut que tenir una mica el coratge de dir sempre no, però sobretot a mesura que va passant el temps, jo el que he descobert és que no és que no vulgui beure, és que no ho necessito, i llavors és una mica més fàcil. Per aconseguir-lo sí que és veritat que hi ha que fer coses. Nosaltres tenim un programa de recuperació i en aquest programa tenim que canviar radicalment la forma de ser i de fer les coses. I portant aquest programa sí que te vas, diguéssim, que te vas, no sé com es diu ara en català, alejando,
sí, allunyant.
Allunyant cada vegada més de l'alcohol. Però és fent coses, sent honest, no dient mentides, ajudant als demés. Aquestes coses fan que siguis més junt de la copa i sigui més fàcil. I a més es reporta beneficis, evidentment, perquè nosaltres diem sempre que un alcohòlic que està amargat està condemnat a beure una altra vegada. Nosaltres volem ser feliços. Mm-hmm. I aquí hem descobert coses tan importants com, per exemple, que vas demanant ajuda per no beure i trobes altres coses, trobes que surten els sentiments, la capacitat d'amar, de ser amat per la gent, i tu mateix, que recuperes la sonrisa, coses que no anaves buscant, que era solament deixar de beure, però que et trobes practicant una altra vida, una altra manera de viure.
La doctora Borràs, quan has dit això de que vaig arribar a la conclusió que no ho necessitava, ha fet un sí, no? És aquest el moment clau en el que la mateixa persona diu, no és no vull beure, és que ja no em fa falta, no? Ja no és dir que no aquella copa.
Sí, sí, no, és que aquest jo diria que és un moment pel qual s'hi ha de passar, no? Vull dir, perquè realment qui canvia és la persona, no? I per tant ha de tenir doncs unes raons i unes motivacions per fer-ho, i això és el que l'ajuda a prendre una decisió, no? I nosaltres el que fem és acompanyar, no? I de vegades rescatar recursos i eines que la pròpia persona té i que, doncs, en tot el seu periple problemàtic, doncs, moltes vegades han quedat amagades, oi?
No, perdó, que l'Àngel me feia una senya, és que volies afegir una coseta,
sí.
Àngel.
Sí, una cosa que per a mi és paradoxica, no? que és el que vull dir. Jo vaig explicar abans que vaig començar a veure, penso jo que sobretot perquè era una persona tímida. Mm. Bueno, després de que han passat molt temps i anys ja, jo he arribat a la conclusió que estava ser una mica tímid. I llavors penso, i per què he estat jo bevent tant de temps si està bé com soc?
Bueno, però avui estàs a la ràdio, eh?
Ah, sí, sí.
Que no s'ha de ser tímid, sí, per estar a la ràdio,
sí,
eh?
Sí.
A mi ens queda molt poc temps, però a mi m'agradaria abans d'acabar preguntar-li també a la doctora Borràs, perquè jo crec que a vegades es confon el que és potser un consum de risc i el punt de l'addicció, no? La línia és molt fina, doctora, aquest consum, el que és un consum de risc i el que ja és addicció?
Bé, és que, com deia al començament, la qüestió és molt complexa, o sigui, aquí no és una línia recta, això, que comença d'una manera i després indefectiblement un acaba amb un estat, diguem-ne, més greu, no?, de la situació. De vegades són moments, diferents etapes, diferents vivències, diferents situacions, i per tant, jo diria que sí, que moltes vegades es comença per ser un bevedor de risc i un acaba en dependència, i aquí no necessàriament fa el canvi de fase, i hi ha qui, bueno, per sort se n'adona, doncs, abans de que la situació sigui irreversible, i llavors ho pot acabar canviant i portant d'una altra manera, no? Uh-huh. Per això deia que, formulat així, sembla com que, diguem-ne, la línia recta, i
diria no
que la situació no és tridimensional.
De Clar. Totes maneres, doctora, jo ara et faré la pregunta aquella difícil de contestar. L'alcohol és dolent i punt o no?
L'alcohol?
Sí, és dolent i...
O sigui, hauria de ser consum zero, sí, l'ideal per tots...
Bueno,
o no?
Ja em sembla que aquesta pregunta efectivament no és fàcil de contestar.
És trampa, és trampa.
Amb una frase, no? Vull dir, a veure, tots sabem que bueno, pues que es consumeix alcohol per tot arreu i no tothom acaba desenvolupant els problemes, no? Amb la qual doncs dir que l'alcohol és dolent i punt i que no es tracta, doncs em sembla que no respon a la realitat. Ara, que s'ha de tenir, diguem-ne, cura i respecte per fer-ne un ús moderat i adequat, doncs això també.
Molt bé. És una bona frase per acabar. S'ha de tenir cura i respecte per l'alcohol, sí senyor.
Sí. Doncs se'ns acaba el temps. Convidarem un altre dia la doctora, jo crec, Ricard, a veure si la podem fer també venir a l'estudi, que a més avui l'hem avisat amb poquíssim temps, per tant jo li agraeixo moltíssim que ens hagi atès. La doctora Trevor Ralls és metgessa psiquiatra, experta en addiccions, coordinadora del Servei d'Addiccions de l'Hospital Sant Joan de Reus. Doctora, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres,
doctora,
per donar-nos l'oportunitat de poder parlar d'aquests temes.
Quan vulguin, sempre. Micròfons oberts. Moltíssimes gràcies.
No, a més, és un d'aquells temes, Mònica, que s'haurien de poder tractar durant tot l'any, no només quan arriben els dies mundials.
Sí,
no?
Mira, de fet, escolta, fem un tracte, Ricard. Parlem-ne una altra vegada, un altre dia també, que vingui la doctora, si vol, que vingui l'Àngel també, que jo a més li agraeixo especialment. Hi ha un moment que m'ha posat la pell de gallina i tot, perquè m'ha agradat la manera aquesta meravellosa d'explicar-ho, de dir, vaig dir, d'acord, i a partir d'aquell moment va fer de tot, no?, per canviar-ho, Àngel.
Sí,
no? Des d'aquell d'acord, aquella conversa. Se'n recordava del dia, al febrer.
Se'n recordava del dia concret, eh?
Sí, el 2 de febrer va ser l'últim... Bueno, el primer dia que no vaig tornar a veure ja mai més.
Clar, que en lloc de pensar-ho com un acabament, és com un començament.
És un començament, sí.
Sí, senyor, això em consta perquè companys teus també ho tenen claríssim, eh? Suposo que la relació a casa, família, amics, feina, persones de l'entorn canvia radicalment, eh?
És una altra vida fins al... a mi, fins i tot. Jo em sento orgullós de... quasi crec que no seria el que sóc si no hagués sigut alcohòlic. Mm-hmm. I sobretot si no hagués sigut alcohòlic anònim, o sigui, en recuperació.
Àngel, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies. Moltes gràcies. Una abraçada.
Mònica, que estem a punt d'arribar a les dues.
Sí.
A punt, eh? Sí. Jo crec que això ja t'ho havia preguntat un altre dia. Crec que t'ho havia preguntat. Sí, sí, sí. Tu tens cotxe, eh?
Jo tinc cotxe, m'agrada molt conduir.
T'agrada molt conduir.
Sí.
I a més, tu tens amics, tens familiars d'aquests que...
I cunyats, digueu, no et faci por.
Els cunyats.
Tinc cunyats.
Sobretot ara que anem de cara al Nadal, que t'asseus a la taula i escolta, mira, el seu cotxe és la pera...
És que només ens faltarà aquest Nadal, mira com ve, eh? Eleccions, loteria, un Madrid-Barça, tot seguit, abans del sopar del dia 24. Però és que es parla poc del que consumeix el cotxe,
Saps per què?
No, és el cunyat. No, t'estic dient que el cunyat et diu que el seu cotxe consumeix molt poc, que és el millor. Sempre és millor el del cunyat, no?
Clar, però saps per què ho diu?
Per què?
Perquè no coneix autogàs, que és el carburant alternatiu més utilitzat del món. És econòmic, que a més pots estalviar fins a un 40% de carburant.
I saps el que més m'agrada?
Què?
Sí, que és el callacunyados perfecte.
Sí, sí. Té molt poques emissions. I escolta, que jo us dono una web perquè ho pugueu veure, autogas.repsol.es.
Sí, sí, i molt, amb Repsol Autogas.
Clar que sí. Mònica Carrasco, ho deixem aquí, eh?
Sí, escolta, hem d'agafar el cotxe amb Autogas, sí. Per la 2:40, serà demà a partir de la 1, però demà a les 9 del matí tothom enganxat a COPE, que sí. Herrera entrevista Rajoy.
Sí, senyor, i a partir de la 1 tenim la Nacional 240 amb la Recepta i la Leida.
Adéu.
Fins demà.